Avui molt centrats en la Lliga de Campions. Avui al Camp Nou, Barça Olímpic de Lió. El partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. Això vol dir que el Barça, per passar els quarts, hauria de guanyar el partit. No li serveix cap empat, ni tampoc, evidentment, cap derrota. Això sí, si al final dels 90 minuts hi ha empat a 0, jugaria una pròrroga. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ahir, finalment, Ousmane Dembélé va entrar a la convocatòria. Això vol dir que jugarà?
Aquest és el dubte. Des del club se segueix sent molt escèptic amb la seva participació. L'escenari que gestiona hores d'ara és el de la banqueta i, si el partit no ho requereix, no fer-lo jugar. El cert, però, és que ahir es va entrenar amb aparent normalitat i és un dels 20 convocats per un Valverde que haurà de descartar dos jugadors abans del partit. Serà vora un quart de vuit del vespre quan l'equip està citat a l'estadi, quan Valverde desvetlli l'11 i els descartats. Un 11 que ofereix pocs dubtes més enllà de qui pugui ocupar el lloc del tocat Dembélé. Mentrestant, les directives del Barça i Lió dinen al Liceu, on Jean-Michel Olà, el president de l'Olímpic de Lió, ha manifestat públicament que veu el Barça com a gran favorit, percentualment 80-20, ha dit.
Doncs 80-20, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Coincident, has fet cara de
home,
no.
80-20 no. És molt, eh? És 8 de,
tu no dones 80.
No, jo crec que el Barça és favorit, sobretot perquè l'Olímpic de Lió no ha jugat aquest partit en un gran escenari, és un equip jove i que crec que pot quedar impressionat contra un equip que té molta experiència en aquestes circumstàncies.
I a més al Barça li pot fins i tot venir bé el que li ha passat al Madrid, el que li ha passat al Paris Saint-Germain, el que li va passar a l'Atlètic de Madrid,
sí,
és a dir, de no refiar-te'n.
I el que va passar contra la Roma l'any passat,
evident,
no?
Evident.
Vull dir, el SAC és veritat que hi ha molts precedents que obliguen a que el Barça tingui la millor versió possible. És veritat que aquest any, però, el Barça cada cop que hi ha hagut partit de Champions ha tingut la sensació que ha canviat el ritme, no? Que no ha negociat els esforços, que no s'ha regulat i que, per tant, té una espina clavada. Però, com dius, és evident que els records són molt frescos del que va passar, sobretot la setmana passada, al Bernabéu i a París. I això és una cosa que el Barça segur que té ben controlada.
Avui jugarà Fekir, aquest jugador que estava sancionat al partit d'anada i que passa per ser la gran estrella de l'Olímpic de Lió. Com d'estrella? És com perquè l'aficionat del Barça s'amoïni molt o s'amoïni una mica?
Bé, és el millor jugador de l'Olímpic de Lió i això vol dir que és qui marca més diferències. Tot i això, no ha tingut una bona temporada. És una temporada molt irregular d'un jugador de molt talent que aquest estiu va estar a punt de marxar al Liverpool, que va començar la temporada ja amb el cap a una altra banda, que ha tingut problemes físics. És a dir, no és la millor temporada de Fekir, però és el jugador que marca més diferències, sobretot perquè l'Olímpic de Lió té molta velocitat, és un equip que se sent molt còmode en espais oberts, amb Memphis Depay, amb Dembélé, amb Traoré, i Fekir és la pausa. És el jugador que aconsegueix donar contrast i donar sentit a tota aquesta velocitat i aquest desequilibri que té l'Olímpic. L'Olímpic l'agrairà, però és veritat també que Fekir no és un jugador acostumat a partits d'aquesta transcendència o aquests grans aparadors. A vegades això fa que surti el millor Fekir, també pot ser que Fekir pagui d'alguna manera la falta d'experiència i la sensació que l'Olímpic de Lió avui pot veure's obligat a exigències defensives per les quals no està preparat.
Ter Stegen a la porteria, a l'esquerra Jordi Alba, Piqué segur...
Sí,
l'Englet,
que sí. Sí,
Semedo, Sergi Roberto...
Tinc algun dubte amb el lateral dret, perquè tinc algun dubte sobre qui ocuparà la plaça de Dembélé.
Si... Ah, però si Sergi Roberto al mig, vols dir? O m'he avançat?
Sí, més com el 4-4, sí. 4-3-3 asimètric aquest, no?
4-4-2,
ho dic perquè la velocitat a la defensa avui de Semedo pot ser important contra jugadors tan ràpids, però també és veritat que Sergi Roberto és un jugador de molts galons. A Lió s'esperava Arturo Vidal al mig camp i Valverde el va introduir per primer cop, per sorpresa. Avui s'espera la titularitat de Coutinho, però jo no descartaria l'alternativa que Valverde faci jugar Sergi Roberto i que tingui un 4-4-2 més ordenat.
Per tant, sense Coutinho, eh?
Sí, sí, perquè...
I ni Dembélé, que tampoc no el veus.
Jo Dembélé, com ha dit el Salmo, me l'imagino a la banqueta
si
per
cal...
una emergència. Per tant, la idea de Sergi Roberto fa que tinguis un canvi de ritme a la segona part amb Coutinho, si necessites un davanter més. Però, clar, aquesta decisió implica que Coutinho ja no va a la cua del davanter, sinó va a la cua
també
del
migcampista,
no?
I és molt optimista el Ricard dient un canvi de marxa amb Coutinho, no sé si per a pujar marxa o per baixar marxa, això cadascú al seu gust. A partir de les 9, des de les 8, com sempre, de la TDT amb el Ricard i companyia. Ricard, gràcies, bona tarda.
A tu.
Encara hi ha una cosa més sobre aquest partit. Perquè hem parlat de directius, de jugadors, i ara ho volem fer dels aficionats. Ignasi Serrats, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Ignasi ha fet un tomb avui per les Rambles, pel centre de Barcelona, però també per altres punts de la ciutat, per veure quin ambient es respira al voltant dels milers d'aficionats de l'Olímpic de Lió que estan arribant per veure el partit. I algun d'ells preocupa i molt als Mossos d'Esquadra.
Han arribat a Barcelona al voltant de 4.000 aficionats francesos. A les Rambles hi havia bastants aficionats de l'Olímpic, però estaven més aviat tranquils. En un principi, els aficionats de l'Olímpic de Lió s'havien de reunir a la plaça d'Osca, però les agrupacions de veïns de Sants han ocupat la plaça per protestar contra els aficionats radicals. Els Mossos d'Esquadra els han enviat després a la plaça Artós, on s'han reunit i on hem pogut sentir els primers càntics. A dos quarts de dues hi havia menys d'una cinquantena de seguidors de l'equip francès, però a partir de les dues han començat a arribar grups més grans d'aficionats i s'han vist les primeres bengales. Ara mateix hi ha uns 300 aficionats i s'espera que n'arribin més fins a l'hora d'anar cap al Camp Nou. A banda de càntics per donar suport al seu equip, hi ha hagut crits contra el Barça i contra Catalunya. Els Mossos mantenen el dispositiu especial de seguretat de cara al partit de la Lliga de Campions, vigilant els aficionats més radicals.
I és que els aficionats radicals de l'Olímpic de Lió estan considerats els més perillosos de França, un dels més problemàtics de tota Europa, i per això hi ha una vigilància especial dels Mossos d'Esquadra. A la segona hora del Catalunya Migdia estarem pendents i l'Empar Moliner ha promès que anirà a parlar amb gent de la plaça Artós, a veure què és el que han fet, perquè sempre es trobin allà els més radicals de segons quines ideologies, com per exemple ara l'Olímpic de Lió. En tot cas, a partir de les 9, el partit del Barça contra l'Olímpic de Lió al Camp Nou, però la Lliga de Campions té avui un altre partit i ahir se'n van jugar dos. L'altre partit d'aquest vespre el juguen dos equips històrics, el Bayern de Munic i el Liverpool, que també van empatar a 0 el partit d'anada. Montserrat, bona tarda.
Bona tarda. L'equip bavarès vol imposar el factor camp. Juguen a l'Allianz Arena sense els sancionats Kimmich i Müller. Després d'un inici de temporada força irregular, els de Niko Kovac passen ara pel millor moment. Tornen a ser líders a la Bundesliga, poden classificar-se pels quarts de Champions per vuitena temporada consecutiva. El migcampista colombià James Rodríguez afronta així el partit.
Aquí en casa tenemos que hacer un partido perfecto y bueno, yo creo que si estamos bien vamos a poder pasar.
El Liverpool arriba a Alemanya en plena lluita per la Premier League amb el Manchester City i només tenen la baixa de Naby Keita.
I qui ja té posada la vista al sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions, que es farà aquest divendres a Nyon, són la Juventus i el Manchester City. S'hi van classificar tots dos ahir, en el cas dels italians, amb un triplet de Cristiano Ronaldo.
Uns quarts de final on ja no trobarem l'equip que organitza la final d'aquesta Champions, l'Atlètic de Madrid, que hi va caure davant una Juventus superior, segons admetia el mateix Simeone. Y amb un hat-trick de Cristiano Ronaldo que s'ha d'entendre així.
Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica.
Amb una increïble segona part, en paraules del mateix Pep Guardiola, el Manchester City va golejar el Schalke alemany per 7-0, amb un equip molt jove i amb golejadors com Phil Foden, de 18 anys, o Gabriel Jesús, de 21. El tècnic català és conscient que ara es trobaran amb rivals amb molta més experiència a Europa.
Like a club, we are a complete teenager.
Com a club som uns adolescents, perquè el millor èxit de la història és una semifinal, i el segon millor són dos quarts de final. Aquest és el gran èxit, comparat amb el Madrid, que té 13 Champions, o el Barça, el Liverpool, el Bayern o la Juventus, que quantes en tenen? 6, 7, 8? La nostra és una semifinal.
Our best success is one semifinal.
Doncs a l'espera del que pugui fer avui el Liverpool, ja tenim tres equips anglesos que estan classificats per els quarts de final, els dos equips de Manchester, el City i el United, i el Tottenham. A més, el Dortmund, l'Ajax i el Porto són els equips que ja estan classificats. Veurem si avui el Barça s'hi afegeix. Un apunt més de futbol. Les denúncies per assetjament sexual es multipliquen. L'última està relacionada amb l'esport. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Concretament amb el futbol i amb el món arbitral.
Quatre àrbitres colombians han denunciat els seus superiors que acusen d'intents d'abús sexual a canvi d'ascensos a la seva carrera esportiva. El portaveu de tots és un dels afectats, Harold Perilla, exàrbitre FIFA.
Rimer Machado sí tiene esa conducta desde el 2009. Tenía como esa mala maña o esa enfermedad, porque eso ya se volvió una enfermedad, de que cada vez que me veía por ahí era cogerme la cola, cogerme los testículos, no solamente conmigo, ¿sí? Y para mí eso fue indignante.
Un dels acusats és Òscar Julián, que està considerat el millor àrbitre de la història del futbol colombià i que té un gran poder en la Comissió Arbitral Nacional. Harold Perilla ha detallat alguns casos i ha explicat que quan ell s'hi va negar, el van apartar de l'arbitratge.
L'último partido que fue Chico contra Cúcuta, llamaron al cuarto árbitro para que hiciera un informe sobre mi comportamiento, sobre mi mala conducta fuera y dentro del campo. El veedor que estaba allá también se prestó para ese tema. Menos mal mi compañero puso en su lugar a Emer, le dijo que no se iba a prestar para ese tipo de cosas y a raíz de eso y de no colaborarles hoy está por fuera el arbitraje.
Cal recordar que fa unes setmanes van ser les jugadores de la selecció colombiana i també les de l'equip sub-17 les que van denunciar alguns integrants de l'equip tècnic d'assetjament laboral i sexual.
I en waterpolo, el Sabadell acollirà la final a 4 de l'Eurolliga femenina. Mentrestant, el Sant Andreu haurà de viatjar fins a Kirishi, a Rússia, per lluitar per la Copa LEN. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui s'han decidit els escenaris i també els rivals. Els dos catalans ja saben amb qui hauran de lluitar.
El Sabadell ho haurà de fer contra el Pàdua, mentre que el Sant Andreu jugarà amb un altre equip italià, l'Horizonte de Catània. Anem però a pams i d'entrada ens centrem en la Champions, que es tornarà a jugar a Can Llong. Les instal·lacions del Club Vallèsà ja van acollir les edicions del 2011, 2014 i 2016. Claudi Martí és president del Club Natació Sabadell.
Una oportunitat molt gran per tornar a guanyar-la per cinquena vegada. Jo crec que també és una aposta molt important del club i de la ciutat i de l'Helen, en aquest cas, per donar-li una empenta a aquesta competició. I si això es vol fer amb el waterpolo femení, no hi ha millor lloc que Sabadell.
El Sabadell té 4 Copes d'Europa al seu palmarès i jugarà la seva 7ª final a 4 consecutiva. Dels 4 títols continentals que ha aconseguit, les vallesanes n'han guanyat 3 a casa. Dit d'una altra manera, per tant, sempre que han organitzat, han guanyat. Una de les que encara no té aquest títol europeu és la nord-americana Maggie Stephens, doble campiona olímpica amb la selecció dels Estats Units.
No tengo una Copa de Europa, entonces tengo ganas para jugar con este equipo. Soy muy afortunada que yo tengo un equipo como Sabadell para jugar con. Es un regalo.
El Sabadell, que buscarà l'accés a la final davant el Pàdua, mentre que l'altra semifinal serà íntegrament grega entre el Buli Aumeni i l'Olympiacos. Aquesta fase final serà els dies 19 i 20 d'abril, és a dir, divendres i dissabte sant. El cap de setmana anterior, el Sant Andreu viatjarà fins a terres russes, fins a la localitat de Kirishi, per jugar la seva primera fase final de la Copa LEN, la segona competició continental. Les andreuenques jugaran l'accés a la final davant l'Horizonte de Catània. L'altra semifinal enfrontarà les anfitriones del Kirishi amb l'UPC de Budapest.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Dilluns us vam explicar que la victòria d'Andrea Dovizioso al Gran Premi de Qatar de motociclisme, la primera cursa del Mundial, no era definitiva perquè diferents equips havien denunciat que havien utilitzat a la moto de Ducati un apèndix il·legal. Doncs bé, avui el director general de la marca de Ducati, la moto de Dovizioso, s'ha mostrat indignat i disposat a no canviar res. I la Federació Internacional no diu el contrari. Ens ho explica amb més detalls el Damià Aguilar.
Bona tarda. A Ducati l'acusen que una mena de cullera que equipa sota el basculant és un element aerodinàmic encobert i Ducati diu que és només per refredar la roda del darrere. El Tribunal d'Apel·lacions de la FIM ha de decidir abans de 4 setmanes i això podria ser a posteriori del Gran Premi de l'Argentina del 31 de març. Qui faltava per parlar ho ha fet Gigi de Línia, enginyer en cap i pare de la Desmosedici de Dovizioso. No pensa donar el braç a torça.
Ogni volta che Ducati fa qualcosa...
Cada cop que Ducati fa una innovació, tothom surt a reclamar un canvi de reglament. Yamaha va fer el mateix que nosaltres l'any passat. Ningú no va protestar.
Nessuno ha mosso un dito.
Són declaracions al web italià GP1. De Línia diu que li fan riure les acusacions dels seus enemics. Ha usat aquesta paraula i es remet al vistiplau del director tècnic de la Federació Internacional. També ha parlat de mala fe dels rivals i creu que es persegueix el talent de Ducati. Sigui quina sigui la decisió de la FIM, no agradarà a tothom i la polèmica es podria arrossegar tot l'any.
Més coses. En tenis, Indian Wells s'ha quedat d'una tacada sense els dos primers caps de sèrie, que són també els dos números 1 mundials i els dos guanyadors de l'Open d'Austràlia. Novak Djokovic ha perdut contra el veterà alemany Philipp Kohlraiver per un doble 6-4, mentre que la derrota de Naomi Osaka encara ha estat més contundent. Ha perdut amb la jove suïssa Belinda Bencic per 6-3 i 6-1. També han quedat fora de la competició Kei Nishikori, Marin Cilic i Simona Halep. En canvi, segueixen lluitant pel títol Roger Federer i Rafa Nadal al torneig masculí i Carolina Pliskova, Elina Svitolina i Garbiñe Muguruza a la categoria femenina. I tornem al futbol, perquè divendres passat a Bilbao es va perdre el primer partit de temporada amb l'Espanyol, però ara ja torna a estar a punt per jugar diumenge contra el Sevilla. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
No parlem de l'Eudald, sinó de Borja Iglesias, una de les sensacions d'aquesta temporada a l'Espanyol.
Si hagués de jugar jo, malament aniria la cosa. No? La jornada passada se la va perdre Borja Iglesias per sanció i aquests dies l'hem vist fent treball físic al marge del grup. Tot i això, el davanter gallec ha deixat clar que està a punt per rebre el Sevilla.
Sí, bueno, con normalidad, hoy he hecho el entrenamiento y la verdad que me encuentro bien. Era un poco pues regular cargas y intentar buscar estar lo mejor posible y la verdad que estoy contento.
Borja ha fet 11 gols fins ara i ha demostrat que la seva adaptació de segona a primera ha estat ràpida, tant que ja hi ha equips que pensen en ell de cara a la temporada que ve. El Panda, però, assegura que per ara no s'ha plantejat marxar i que fins i tot si el club li plantegés una millora de contracte i un augment de la clàusula en podríem parlar.
Catalunya migdia.